És l'hora de Mossega la Poma, benvinguts al programa 259, al quart de la novena temporada. Avui parlarem d'una història fascinant que té i tindrà segur moltes arestes i girs sorprenents, com la trama d'una bona novel·la d'intriga, la polèmica d'aquests dies sobre el frau de en la certificació de les emissions d'alguns models dièsel de Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Cada cop se'n descobreixen
més. Crec que podem acabar amb la llei de Godwin al final,
sí.
Eh?
Però ho farem connectant-ho amb les lleis del copyright, les lluites internes de poder i l'atac descarat a la indústria europea, entre altres moltes, moltes lectures. En temps de tertúlia, un grapat de temes dispersos, com ens agrada a nosaltres, nova funcionalitat d'iOS 9, que cal desactivar si no voleu consumir de cop totes les dades mòbils, Invite, una aplicació de calendari feta per Microsoft i disponible a iOS.
Jo he estat fent reflexions sobre el nou iPad Pro.
Pues, les deixes anar al temps de tertúlia?
Sí, jo us ho dic, perquè vale. Com que no està el guió, us ho dic.
Vale, doncs deixa-les caure, com sempre.
A veure, poca broma, hem tingut una reunió editorial a Mossega la Poma on hem considerat necessari que jo no llegeixi el guió.
Exacte.
Com un element estratègic.
Estratègic.
Perquè si no,
que tu t'ha anat de puta mare.
Si no m'he vist el guió, m'avorreixo i llavors parlo massa.
Exacte.
I així, com que no he llegit el guió...
Fixeu-vos que no funciona programa, perquè no s'ha llegit el guió. Exacte. I parla massa. Netflix Espanya, Netflix USA, una versus l'altra, algunes reflexions i alguns temes que ens faran parlar. I aquest programa, com sempre, t'arriba gràcies a capsd.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzats en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma dispersem de forma conversa de tecnologia i moltes coses més. T'he agafat fora de joc, eh?
Això és aquesta aigua del macro que ens ha portat en
Exacte.
Sergi.
I que... això, doncs conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, el control tècnic Sergi Perucho. Ei, con efectos, perquè estem provant una cosa que descobrireu d'aquí un parell de setmanes. Hasta aquí puedo leer.
Ja estan veient aquí la redactora.
Sí, sí. El senyor Dani Amo, amic del programa, company i aquí al costat nostre. Codirecció i postproducció, Marc Alié.
Buenas.
I qui us parla, producció, conducció, direcció.
Tenim el senyor Carles a Anglaterra. Que està cromecasteando, no?
En teoria no ho podem dir.
No podem dir que està cromecasteando a Anglaterra, no?
Però bé, saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles, avui de forma especial, els amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Gelida. També una salutació, com sempre, als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a cultura o podcast, és igual, @mossegalapoma.cat, si voleu emetre gratuïtament el programa. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
digues.
Avui estic molt content.
No m'estranya.
Estic molt content per tres coses. Una, perquè estic estrenant samarreta de Bola de Drac, i això és un motiu per estar content.
Mira, farem una foto... Mira,
La posem com a foto del programa, la foto
avui sí,
de Bola de Drac.
La samarreta de Bola de Drac.
Encara ha baixat panxa i ja queda millor fer-me fotos
estàs
de samarretes.
Fort tot,
eh?
Sí, estàs fort tot.
Sí, estic així, aixutxable.
Estàs apretat.
És que saps què passa? Quan foto flexions a casa, els nens se m'enfilen a la xepa perquè per fer-m'ho és difícil.
Ah, clar, i aleshores...
M'estic fotent com una maza, tu. Si segur...
Nens, badalonins, poseu-vos a sobre del mar.
Tu, el papa, quan el papa es dedica Exacte. A fer flexions, allò vas allà, 106, 107, i allò s'enfila.
Papa, bueno, papa.
A més, fes una modificació al guió, perquè quan diguis els locutors irresponsables, has de ficar un espai entre la I i la R.
Sí, sí, no sembla que
perquè
sigui...
Perquè si no són els irresponsables.
Exacte.
I l'altre, estic molt content perquè s'ha trobat indicis de que hi ha corrents subterrànies d'aigua salada
de fet,
a mar.
És salmorra.
És salmorra.
L'aigua està tan plena de sal que
salmorrana,
és sal.
Directament hi ha corrents de sal.
És salmorra.
Salmuera,
no sé, salmorra es diu en català.
Salmorra, vale, sí.
És, aleshores sí hi ha aigua, però l'han de treure de tanta sal.
Bueno, sí, però això ja ho sabem fer, no? I imagina't d'aquí 10 o 20 anys...
I la paraula exacta que va dir el tio diu sembla que...
Sembla que, perquè no ha anat ningú allà, ja paro a veure si era sal. Però,
si
ja veieu,
mou,
ara que es
si
ven
es mou,
als supermercats... O en
aquests... Si es mou, no farem comentaris.
A les arboristeries i les botigues aquestes de productes ecològics que venen sal de l'Himalaya, que hòstia, sal de l'Himalaya...
I de ceniça, de ceniça volcànica.
De volcànica de l'Himalaya, doncs ara sal del Monte Olimpo. I del Valle Marineris, tu, sí, és sí. Ja la millor sal, segur que descobrirem que és la millor sal possible. Ai, baixa una miqueta això, que sí, està massa, sí. Massa marxosos, estem aquí. Estem massa marxosos, ens acabarem d'això. Doncs, bueno, doncs, estic molt content perquè, a veure, qualsevol cosa que sí que fiqui Mart en l'opinió pública i, a més, amb les fotos aquestes de la lluna vermella aquesta setmana, diguéssim, sembla ser que tornem a mirar cap enfora.
De totes maneres,
fora,
Marc,
mica en mica. Amb,
veient l'anunci de la NASA, les 24 hores prèvies
que van
dir...
Com deia el Ferran Adrià, la NASA...
La Naha. Doncs, sí, en el fons, cada un d'aquests anuncis i tot el hype que creen és una forma de recaptar fons, eh?
No, però també crea una mica d'atenció, capturar l'imaginari col·lectiu. Ei, hi ha aigua, podem anar allà perquè podeu plantar un perejildo o alguna cosa així.
Vale, aquesta era la tercera o la segona?
Era la tercera, ja.
La tercera, ja.
La tercera. Sí.
Molt bé. Doncs esteu en acord, en desacord, us suda... doncs sí, és igual. Qualsevol comentari que vulgueu fer, aquí contacteu amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Doncs bé, tornem al programa, tornem a taula i ho fem amb el primer tema, tema, diguéssim, estrella d'avui, del programa d'avui, que és parlar de la intriga. És que sembla com una novel·la d'intriga, eh? I les derivades al voltant de la crisi en el frau del control de les emissions de Volkswagen, que ja sabem sí. Que afecta Audi, Skoda, Seat...
Emissions d'òxids de nitrogen, que són...
Expliquem una mica als oients. Això no és
altament
que,
al·lergènics
això,
i cancerígens.
I cancerígens. Però això no es detecta quan portes el cotxe a l'ITB. No. Això es fa quan agafen els motors dels vehicles sí. I fan tota la...
L'homologació.
L'homologació, exacte. Que és un únic...
sí, perquè a més pensa que, clar...
Que hi ha un organisme que certifica, eh?
Perquè a més també pensem una cosa. Quan fem l'ITB, estàs agafant i mirant les... que compleixin la normativa els cotxes que estan en el parc de circulació. És a dir, que tu et pots trobar un Opel Vectra de l'any 86 o 87, bueno, aquella època en Cadets o alguna cosa sí. Així, però que pots tindre un Cadet del 86-87 i li fan el control de fums i potser aquell trasto és a saber el que porta, no? Llavors dius, són... la ITB, els estàndards són diferents que els cotxes que s'han de comercialitzar ara, per exemple.
No, perdona, i es fan les fitxes tècniques, exacte. Que són les que els governs homologuen per autoritzar, diguéssim, la comercialització d'un vehicle.
Per exemple, als Estats Units ara s'estan començant a posar molt forts. L'any 2018, a partir del 2018, serà obligatòria la instal·lació de càmeres al darrere. Per exemple, els que tenim criatures sabem que quan hi ha una furgoneta fotent marxa enrere o un camió fotent marxa enrere, no veuen el que tenen darrere, sobretot si tenen una criatura. Perquè clar, no hi veuen darrere, veuen els costats, però el que hi ha darrere no, i com hi hagi una criatura allà darrere o una iaia amb un caminador tipus Carmagedum, doncs escolta,
jo tinc un, jo tinc cotxe en càmera endarrere. És un Nissan.
Sí, els Nissans ho porten. Sí,
i va, la veritat és que va bé. Per cert,
jo faig baixar la dona, mira que no em carregui ningú.
Jo tinc, a més, anècdota, d'aquestes que ens agrada explicar personals. La càmera està ficada de tal... El meu cotxe té cul, no és aquells plans, sinó que té cul. Sí. Aleshores, el meu pàrquing té una mena de, com ho diria, com un sortint perquè hi ha, diguéssim, els diferents pisos. Doncs aquest sortint queda just per sota del visor de la càmera. El primer dia que vaig entrar amb el cotxe nou en el pàrquing i vaig aparcar, va fer... contra...
sí, et va rascar la càmera.
Vull dir que amb càmera i tot podeu rascar
ja
el cotxe.
Encara pots llevar.
No m'ha passat més, m'ha passat només el primer dia.
És que no atropellis a ningú. Llavors, bueno, d'entrada és d'hivern. És que quan entres en un diari tipus La Vanguardia, Periòdico, tal, i ara llegeixes els comentaris i dius...
no són diaris, són pamfletos.
Bueno, no, però els comentaris, la gent que posa els comentaris allà, dius, ai, sort que estan fent comentaris allà i no ens estan dient coses nosaltres a Twitter, aquesta gent, sort que no són oients de Mossega la Poma, eh? Perquè de veritat...
Però això ja, dius, o sigui, el troleo ja existia.
Sí, sí, però és que en els diaris és només, o sigui, jo què sé, o mires els comentaris després d'un Barça-Madrid a l'Esport on a l'As i estan allà tots.
Perquè la teva vida sexual és molt trista, quan aquesta gent té una vida sexual tristíssima. Crec jo,
és una opinió, sí. Però igualment jo crec que tenen la capacitat intel·lectual d'un suricata que no a confondre amb el nostre suricata de guàrdia que està a Londres, però sinó
perdó,
tot dels,
perdó.
Suricata. D'entrada, és que jo en els comentaris allò que mires, aquesta dient la gent estan parant dels ITVs, i no són les ITVs, són les proves d'homologació, com allò, igual que fan les proves aquelles d'agafar un cotxe i estimbar-lo contra una paret a veure si els crash test dummies queden molt matxacats o poc i aquest tipus de coses. Doncs es veu que el que ha passat és que Volkswagen, en un dels seus motors TDI, el que de la darrera generació, doncs d'aquests que consumeixen molt poc i tenen molta potència, es veu que el motor estava trucat com les targetes gràfiques de fot 10-15 anys, que hi havia aquells 3D Bench o 3D Mark. Perdona,
hi havia fins i tot uns truquis
i estan que programades per fotre un rendiment de l'hòstia en els testos.
I algunes tenien, us en recordeu d'aquest, hi havia com una mena de caputxa que sí, tu la movies de lloc i donaves més xitxa a la targeta gràfica, feies clic, era un switch, no?
Sí, sí, totes aquestes coses, però clar, en aquest cas, veure, quan algú està trucant una targeta gràfica, no està provocant càncer a la penya. Vale, és a dir,
en principi no.
Diu,
tenim una trucada que diu que càncer d'ulls, però bueno.
Que càncer d'ulls, esquizofrènia
o atacs epilèptics, no?
Atacs epilèptics i coses d'aquest estil que poden aparèixer, però a veure, també hi ha una cosa interessant, a veure, els enginyers que fan qualsevol tipus de producte, al final el que estan fent és se'ls foten a la taula una sèrie de requisits, és a dir, tu has d'agafar i has de fer un producte que compleixi aquestes restriccions, aquestes funcionalitats. Tens unes restriccions de preu, tens unes, i has de fer una sèrie de coses. I llavors, el que sí que podem veure amb la indústria del cotxe és que, mica en mica, es van incorporant noves restriccions. O sigui, al principi era el cotxe té que anar. Té que anar, ja en tens prou. Si algú mira una foto d'un Ford...
El que passa que és una mica el peix que es mossega la cua, no? Perquè vols un cotxe que tingui més velocitat, més rapidesa, menys consum...
En el segle XX van avançar, primer ha d'anar, després ha d'anar amb més amb economia, després has de tindre
seguretat,
confort de marxa,
seguretat passiva.
La seguretat passiva, coses com els cinturons i coses d'aquestes, ho inventen els de Volvo als anys 60, o sigui, que fins llavors, o tindre un repòs a caps a darrere del seient del conductor perquè no et desnuquin si et piquen per darrere, coses així. Llavors, mica en mica, cada vegada es va incrementant els requisits de seguretat i sobretot a partir de Europa, a partir de la crisi dels anys 70 del petroli, es comença a Europa a fer cotxes que consumeixen menys. Clar, aquí a Europa el consum és molt important perquè la benzina val 3 o 4 vegades més que als Estats Units, per exemple, o que a països del golf Pèrsic, i per tant és normal que la indústria automobilística europea, amb marques doncs, com tot el grup Volkswagen, Renault o el grup
Peugeot,
el grup Fiat i tal, són els cotxes en general històricament sempre han consumit menys que marques com per exemple les americanes o les japoneses que venien al mercat americà. Llavors tenen són marques molt potents, o sigui, és de les poques indústries d'Europa que està resistint.
Una cosa, ara després parlem d'aquesta deriva.
Ara el que passa és que els temes ambientals, no només el consum, sinó el tema ambiental, apareix. Perquè a més, jo recordo als anys 80, els únics diesels que hi havia eren 4 Mercedes i camions.
Jo sé que en parlarem després d'aquesta derivada, sé que ho farem, però també hi ha un altre component que són els cotxes cookies. Els europeus fem cotxes cookies. Des d'un punt de vista, sobretot des d'un punt de vista americà.
Que tu tens un Nissan i ara la Nissan fa cotxes molt cookies,
molt arrodonits, en forma de cap de granota.
Llavors, fixa't que el tema ambiental, llavors, amb els dièsel el que s'aconsegueix és baixar els consums i es baixa, sobretot és quan s'aconsegueix baixar de cotxes que gastin menys de 6 litres.
De totes maneres, en els dièsel...
Per viatges llargs, per si per ciutat...
No, per si...
No, però hi ha baixada de preu i de consum. Consumeixen molt menys que la benzina.
El que passa això és a base d'apretar-los.
I de contaminar, perquè els suïssos, que són molt llestos i molt amb això hi estan molt a sobre, sempre han penalitzat fiscalment els cotxes dièsel.
Perquè el tipus de combustió que es fa en el motor dièsel
és molt menys eficient.
Genera uns òxids de nitrogen, i aquests òxids de nitrogen doncs són Són xungos. Són xungos. I el que sí que passa és
que la Coca-Cola.
El parc europeu a Europa, el parc europeu dièsel s'ha multiplicat i ara és gairebé més del 50%. Ja. I això hi ha un impacte en la contaminació molt bèstia. Sí. Amb la qual les normatives estan posant unes taxes, unes restriccions importants.
Sí. Jo quan vaig estar vivint a Barcelona 3 anys, la meva exparella anava amb bicicleta. Es posava una...
La màscara, la respiració.
No la màscara, es posava un mocador i tal, no, per cobrir-se. El mocador blanc arribava gris.
Jo bueno, vaig comprar una màscara d'aquelles de carboni moto... i tal, i fins i tot he llegit gent que ho estudia, diuen, a veure... Les màscares aquestes protectores de les Respro,
sí.
La Respro al final no t'acaben protegint de tot perquè és que el que està entrant
són
molècules. Petit,
clar. Llavors veus aquells que fan esport per tota la diagonal que dius, "Ole, venga, amb totes les alveols."
Exacte, tota, vinga, dame. Donem cancerígens, dona'm-ho tot, això
aquests
és molt
xungo. Aquests que estan tracant i força.
No, si has de córrer més a la muntanya.
Ves a la platja o la muntanya.
A vegades els nivells de pol·lució...
Si no vagi al Tibidabo perquè també...
I fins i tot a la carretera de les aigües, segons com
els
dies que hi ha nivell de pol·lució elevada es veu també molta merdeta.
I llavors aquí és on s'estan imposant una sèrie de restriccions fortes. No oblidem també que això ho foten als Estats Units, fiquen restriccions fortes perquè Ford, dic el grup Ford, ja ha fet una migració cap a cotxes híbrids. Porten des del 2010 que van fer la reestructuració, s'han posat molt fort amb els aquí... cotxes híbrics, i jo aquí recomano que veieu el documental The Revenge of the Electric Car. Uh-huh. Havíem recomanat alguna vegada Who Killed the Electric Car, i el The Revenge of the Electric Car, on hi ha el grup Nissan, per exemple, el grup Nissan-Renault, que hi ha el tio aquest que ho porta, que han fet el Nissan Leaf i tal, que estan invertint en elèctrics i en híbrids, i sobretot en elèctrics enxufats, i el grup Ford tenen el Volt i després també hi ha
ara parlarem de les derivades, però jo volia fer esment, per això et deia allò dels cotxes cookies. Hi ha hagut durant uns anys, els últims 8-10 anys, una moda als Estats Units que els cotxes europeus, que eren molt diferents dels cotxes americans,
els simulaven,
quedaven molt cookies, eren molt ecos, eren petitons, consumien poc, eren molt cookies, i es van començar a vendre un munt de golf descapotables.
Sí, als Estats Units un golf és un Volkswagen.
Sí.
Directament, o sigui, per ells així com per nosaltres un Volkswagen seria un escarabat, per ells un Volkswagen és un golf.
I molts models, altres models. I això també feia mal a la indústria interna automobilística americana clàssica.
Que hi ha prou petit.
I aquí també hi ha hagut històries. Però de derivades, i una de les que més em crida l'atenció és el tema del copyright, en parlarem ara quan tornem de la falca.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, aquesta música que ens recorda sempre un cotxe descapotable que fa emissions d'òxid de nitrogen.
Les fa totes. Pot ser un Tesla de color rosa,
També. Doncs això, portem 18 un minuts Tesla, introduint el tema i encara
iPhone.
No hem entrat a cap derivada.
Tu és un Tesla de color rosa.
Hòstia, saps que vaig pensar el mateix quan vaig veure el color rosa, aquest rosa metalitzat?
Amb un cotxe ha de quedar guapíssim,
Però descapotable.
Evidentment,
descapotable. Vinga, derivades.
Bueno, a veure, d'entrada hi ha un problema amb la indústria europea de l'automobilisme, té un problema molt gros.
Gravíssim, perquè només en demandes, ja no dic la parada de producció, l'aturada de vendes...
Bueno, però les demandes al final les paguen i...
Bueno,
estem parlant de demandes
avui,
que serien
ja
els ingressos en un trimestre d'Apple, vale? O sigui,
no,
així 16 són
molts milions, durs,
els ingressos en un trimestre d'Apple.
Bueno, no sé, jo veig molts diners.
Exacte.
No, i prestigi.
No, a veure, hi ha un tema de prestigi, però a veure, n'hi ha hagut de tot tipus, N'hi ha hagut de tot tipus, per exemple...
Nissan
i Toyota en va tindre una cagada també fa poc, o la gent de...
Sí, el que passa és que aquí hi ha una cagada premeditada. Aquest és el gran...
Sí,
per exemple,
ara fa 2 anys Suzuki va treure un cotxe a Anglaterra que es veu que tenia un mecanisme molt intel·ligent que el que feia era que quan tu tenies una col·lisió el pedal del freno se n'anava avall, perquè d'aquesta manera no et clavaves el pedal del freno, però clar, d'alguna manera és quan tu vas a tindre un accident, l'única cosa que té algun sentit per tu, que és el pedal del freno, te'l treuen, no? Yeah. I és un problema. No, i a sobre hi havia un bug en el software que ho portava, i com feies una frenada una mica forta, et fotia, te'l treia. I deixava de frenar i s'espinyaven. I bueno, doncs... Heavy, de coses amb la indústria dels cotxes i de gent que... cotxes que s'han tingut que cridar cap al taller perquè t'hem de canviar algun xip i tot això, cada vegada s'assembla més a la indústria del software. Això és un tema important. Però llavors aquí hi ha un... això s'ha agafat i s'ha arreglat de manera molt pública.
No, perdona, només, segur que els oients ho saben, però no ho hem explicat. El que s'està culpant a Volkswagen és haver fet un software que quan el cotxe es posava, el motor del vehicle es posava en mòdul de banc de proves, diguéssim que forçava la reducció de les emissions, sí. No? Més o menys.
I a més també hi ha una cosa, és arreglar aquestes emissions, se sap com fer. O sigui, no és allò que dir, és que no podem fer el motor d'una altra manera, no. El que passa simplement és que encareix el motor en 500 euros. I com que encareixen el motor en 500 euros, dius, veure, com que els marges ja són molt curts, hi ha una competència molt forta, sobretot de la crisi, d'alguna manera el preu dels cotxes doncs, ha baixat una mica i el mercat, la gent s'ho mira, sí. I hi ha competència, ens trobem amb que no volen pujar aquests 500 euros de cost. I com que no els volen pujar, doncs no ho han fet i han fotut aquesta trampa. Llavors, bueno, si estàs fotent una trampa, estàs actuant de manera no ètica i la gent ho sap. La gent ho sap. I això s'ha detectat, que és el que tu deies, perquè aquest codi és il·legal descompilar-lo.
Sí, perquè és un codi, és un programari privatiu, no és un...
Tu et compres un cotxe i el programari que hi ha... Ai, programari.
Sí, el software.
El software que està en el teu cotxe, gràcies. Sí. No te'l pots descompilar perquè és il·legal, va contra les lleis de copyright.
Correcte.
O sigui, qui fa això és un hacker i et poden demandar.
Hosti, com si convoquessis, no sé, eleccions un 9 de novembre, per exemple.
Imagina't.
També et poden demandar.
Algú, sí,
bueno,
algú...
Doncs, vale, digues.
No, doncs això, doncs que en aquest cas això és, però a mi el que m'interessa és dir, a veure, aquesta gent han decidit fer trampes i amb una cosa que afecta la salut. No només, o sigui, no és una cosa de dir perquè el cotxe gasti més, perquè el consumi, el que el compra pagarà
bueno,
més, no,
i
perquè
al final més,
qui omple el dipòsit sap...
I no només que afecti la salut, sinó que han fet trampes i s'han, diguéssim, burlat d'organismes oficials que són els certificadors.
No, al final s'està burlant dels consumidors, perquè a veure, per exemple, jo tenia un TDI que vaig comprar ara fa 14 anys, el vaig tindre durant 10 anys i recordo que el garatge fotia pudor.
Sí.
El garatge fotia una pudor molt característica de dièsel. Em vaig comprar un dièsel ara fa 3 anys i d'aquests que són aquests els Bluetech,
sí.
I és que el garatge no fa olor de res. És increïble, no fa olor, o sigui, té posades les coses perquè elimini aquestes emissions, i és que no fa olor, i entro i trec el cotxe de cul, o sigui, que el tubo d'escape està un rato per allà dintre, no fot pudor, o sigui, és que no cal fotre meravelles, és que olora.
O escolta, perquè per exemple...
No, el soroll de taxi els foten sempre.
Sí, no, però els híbrids, per exemple, que és un altre món, no els escoltes. Hi ha moltes vegades que vas pel carrer i mires així, dius, tinc dos cotxes al darrere...
Els Prius en els carrers peatonals són perillosíssims.
Sí, sí, sí.
Perquè és que, quan van per sota de 30 per hora ja van només amb el motor aquest, amb el motor elèctric, i no se'ls sent. De fet, hi ha gent, hi ha empreses que estan estudiant posar altaveus en els cotxes i que facin sorollets. Perquè la gent els senti, perquè és un problema de seguretat. Estem acostumats a que els cotxes fan soroll.
Fan soroll.
Vale? I llavors fer algun soroll, jo què sé, que això no traviata.
Continuem parlant d'això això del software, ho deies en el sentit que s'hauria d'obligar que el software que es posa dintre dels vehicles fos software lliure?
Com a mínim, jo crec que...
O publicar el codi.
Com a mínim les entitats que fan l'auditoria haurien de poder auditar
el software que gestiona els vehicles.
Sí,
està bé, és una bona proposta.
Sí, almenys les parts crítiques del vehicle, o sigui, coses com l'ABS, coses com el control d'estabilitat, coses com la combustió del motor, cosa com el control d'escape, hauria de ser com a mínim auditable. Que no volen fer-ho lliure perquè hi ha temes de copyright o d'espionatge industrial i no vam que ens copiïn i no sé què, o ho vols patentar. Diu, això jo és meu i ningú ho pot copiar. I com que tots els altres ho fan open source, diu, si tothom diu, publica. Jo almenys ho faig públic, és meu i no es pot... A veure, quan tu publiques un llibre dius, aquest llibre és copyright meu. Aquest llibre l'he fet jo i no me'l pots copiar, i si però tothom publica el seu software, doncs tu pots dir, ei tio, aquest tio m'ha copiat, i en els tribunals us entendreu, però com a mi poder-ho auditar, perquè és que hi ha coses que afecten a la seguretat de les persones o el tema de l'ambient. I pensa quan que anem cap als cotxes que es condueixen sols.
Que per cert, l'altre dia vaig flipar molt. Havia una prova, ara no recordo si era un Volvo o quin tipus de vehicle, que estaven fent una prova amb periodistes sobre un cotxe que s'aparcava sol o que es conduïa, que s'aparcava sol. I no hi havia ningú a dintre, eh? I de cop i cotxe comença a accelerar i es du tres periodistes al càmera, tots.
Ah, sí?
Tots per endavant, no? No sé què li va passar. Però sí,
és una propaganda fantàstica per la marca, no?
Fantàstica pels cotxes que s'ho fan tots.
Però hem d'identificar quina marca sí, perquè si no potser els de Volvo ens la fotran, eh?
Sí, disculpa. Si no és Volvo, que
m'han de disculpes.
Apple no ha fet una notícia, o hi ha hagut una notícia d'Apple que treu cotxes elèctrics?
No, hi ha notícia. Hi ha rumors de que Apple farà algú amb cotxes tard o d'hora. Tenen volum i tenen... A veure, al final, com que els cotxes cada vegada són més informàtica, al final aquests en saben.
No només hi ha rumors, hi ha alguns fets. Un dels fets és que Apple ha contractat un mogollon d'enginyers a Tesla. O sigui, els ha picat, no?
Els ha picat a Tesla?
Sí, els ha fotut cap a
directament.
Clar, això ja no és un rumor. Per què vas a Tesla a buscar enginyers? No, per fer iPhones no crec.
Bateries.
Però també.
Bateries.
Sí, també.
Compte, que Tesla és una empresa de bateries, entre altres coses. A part que fan cotxes molt xulos,
sí,
bateries. Tesla és bateries.
Home, té sentit, eh? Ja que Apple va prendre una decisió que crec que té molt sentit, perquè tot el que veiem ara de software damunt, les decisions de software, les decisions, diguéssim, de com gestionen els sistemes, les compilacions, o sigui, tot el tema de la gestió del programari té sentit perquè Apple va decidir fabricar els seus propis xips.
Bueno, però això ho té des del principi.
No, perquè va passar a Intel. Bueno, sí, i ara està deixant Intel en iPads i en iPhones. I
això
està
és el que jo volia explicar-te de...
Després ho parlem en la part tecnològica. Més derivades. Jo no vull deixar de passar una cosa que
El problema que pot haver-hi per la indústria europea és molt bèstia, perquè clar, hi ha una gran indústria a tota Europa amb els cotxes.
Perdona,
i empreses i que molt... donen suport a aquestes empreses.
Exacte.
O sigui,
no, és que si tires
del
fil...
És que el grup Audi Volkswagen, és que Seat, és que és Volkswagen, Skoda. És que és Skoda, és que és Porsche, és que és Audi, és Lamborghini...
No, i a més, si es tireu del fil...
No crec que els motors dièsel estiguin als Lamborghinis.
No. però
els Cayans venen Porsches amb TDI, el que és un pecat.
Si es tireu del fil de tot el que mou la indústria de l'automòbil, si es tiréssim del fil de les subvencions, que hi ha moltes ocultes perquè no es poden dir,
aquí a Catalunya ho sabem, que sempre Seat els han cuidat.
Els han cuidat, mimat, i no només Seat, sinó tota la bombolla d'indústria, bombolla en el bon sentit de la paraula, o sigui, totes les empreses. Vull dir que el món de l'automòbil és un percentatge important del PIB.
No, clar, perquè a veure, és que si hi ha una empresa que munta cotxes, és els que fan cargols, els que fan alumini, els que fan xapa, els que fan pintura... Clar, si tens una empresa que tens 40.000 persones treballant, doncs és que potser hi ha 200.000 persones en empreses que abasteixen aquesta empresa.
Més coses o més derivades, us explico jo una. Vale? Una és la lluita de poder interna a la cúpula de Volkswagen. Ara estava manant el director que ara ha dimitit, era, diguéssim, de la banda Volkswagen, i es veu que es havia una lluita, just ara havia d'haver una renovació del Consell de Direcció i del nou director general de la companyia, i havia una lluita entre el que els consellers que venien de la banda Volkswagen amb els que venien de Porsche. De fet, el tio que han posat, això es va explicar abans de que dimitís el de la Volkswagen, i el que han posat és el que venia, el director, el responsable de la banda de Porsche. Vull dir que hi havia com una mena de lluita familiar entre la cúpula directiva del grup Volkswagen
i els
grans accionistes.
A veure, no oblidem una cosa, ja sabeu,
vull dir que algú li ha anat bé fins i tot dins que s'hagi fet la denúncia.
Hem promès que aquí aplicaríem la llei de Godwin, portem molta estona parlant d'això, s'ha d'aplicar la llei de Godwin. No oblidem que Volkswagen va ser fundada per Hitler.
Sí.
Doncs ja podem tirar una cunya,
o sigui,
o alguna cosa. Ara
m'has deixat,
Calma, tensa, mossega la poma.
Una abraçada a l'Albert Bonet des d'aquí, i moltes felicitats pel seu casament, que ha estat fa poc.
No, però al final és així, és Volkswagen és el cotxe del poble,
sí,
el cotxe i el van muntar durant el govern del partit nazi per crear cotxes com l'Escarbat i per abastir l'exèrcit. I no és que no hi haguessin empreses
de cotxes
a Alemanya,
A l'Escarbat aquell militar que era descapotable, era Volkswagen, aquell cotxe de la Segona Guerra Mundial que portaven els nazis?
No sé si era un
Mercedes
o era Mercedes, segurament devia ser Mercedes. O ara no... Segur que hi ha molts geeks dels cotxes, no m'atreveixo a dir res.
Hòstia, pensa que estem entrant en un moment supercrític perquè podem
ser
linxats pels forocotxes. Eh?
Forocotxes linxa mossega la poma.
Bueno,
no?
Doncs,
bueno, però no sé quin cotxe és, però, era, però que sí, és veritat. O sigui, Volkswagen es crea com a empresa que fabrica cotxes assequibles per la classe mitja, perquè en aquell moment els cotxes doncs, són grans... gairebé diem limusines, les marques doncs, a Anglaterra tenim Bentley, tenim Rolls Royce i tenim Mercedes a Alemanya, que són aquest tipus de cotxassos, i altres marques que han desaparegut.
Molt bé, derivada de vehicles, una cosa que no havíem fet mai, jo crec que no havíem estat parlant de cotxes. Sí, alguna vegada havíem parlat de cotxes.
Va venir algú que havia treballat a Seat.
A Seat. Sí.
Havia treballat algú, però que havia treballat per una consultora que treballava per Seat.
Sí, alguna cosa havia parlat.
I ells havia explicat coses del codi, coses així.
Molt bé, doncs Marc, jo t'agraeixo molt que hagis complert el temps. Portem 30 minuts de programa. Havíem d'acabar aquí i acabarem aquí.
Havíem d'haver acabat amb lo de Hitler, que ja és com Godwin's Law, s'acaba el tema.
Bueno.
No, més que res és perquè hi ha a Polònia, que a més van ser envaïts per Alemanya i tal. A més, no sé si veu veure, els animals de Top Gear van agafar i van fer un anunci en plan cachondo per al nou Golf. Imagineu, amb el nou Golf es poden fer 1.100 quilòmetres, no? I llavors van muntar un anunci que deia... de Berlín a Varsovia en un solo tanque. En un tanque. Eh?
Bueno, acabem amb el tema de vehicles, ja fet amb tot el carinyo i totalment indocumentats. Avui serem abonament perfecte.
A Polònia estan posant a la gent que té TDIs, els estan fotent un cartellet dient, escolta, xato, aquest cotxe teu pensa que estan timant, són cancerígens i a més van ser fundats per nazis, potser et podries considerar comprar un altre cotxe. Però és a dir, que allò hi ha un atac molt bèstia, perquè és que si no et compres això, o et compres un Ford, o et compres un Fiat, o comences a anar a Toyotas o Hyundais...
Bé, com deia, avui serà...
un Tesla de color rosa iPhone, avui és el que tots volem.
Avui ha estat un dia perfecte per ser car de... bueno, no sé com dir-ho.
Que ens afusellin a Twitter i a Foro Cotxes.
Sobretot el Josep Ruano, l'amic Josep Ruano, avui segur que té motius més que sobrats per afusellar-nos. Mosseguis.
Això és la substitució de la furgoneta?
Veus que avui no hi havia fregoneta, de fet. Perquè volia fer un anunci diferent avui.
Vale.
Doncs això, mosseguis, us necessitem. És una crida, es mosseguis.
Aquesta música l'ha triat en Carles o algú?
No, l'he trobat avui. He fet un search aleatori, un random search en l'iTunes i m'ha sortit aquesta cosa.
M'he quedat
descansat. Sol, Doncs això, si ens voleu ajudar, fixeu-vos si estem malament, si ens voleu, que no podem comprar ni música bona. Si ens voleu ajudar, només cal que, en cas que vulgueu comprar quelcom a amazon.com, primer entreu a mossega la poma.
Punt com
o punt.es.
També si tenim el link, tenim els dos
no,
links.
No, punt.es, tens raó. Amazon.es.
Però podem fer el link d'amazon.com també.
Es podria fer genèric, però és cert, apunta a la tenda, a la botiga d'Amazon.
Que ara tenen supermercat.
Avui ha sortit la notícia.
Avui s'ha anunciat, no està encara, jo he entrat i encara no ho tenen, però s'ha anunciat que hi haurà supermercat i podrem comprar coses doncs com...
Si voleu comprar pebrots a Amazon.es...
Encara no hi hauran productes frescos.
No?
A no ser que siguin en llauna.
Però pebrots en llauna, escalivats en llauna. Vale. Doncs això, si voleu comprar pebrots a Amazon o qualsevol altra cosa, primer aneu a mossegalapoma.cat.
Sí.
Trobareu, si entreu des de la versió d'escriptori, trobareu a la banda dreta el logo d'Amazon, al cul, a baix de tot, també trobareu el logo d'Amazon. Si entreu per la versió mòbil, baixeu, que també trobareu el logo d'Amazon, es baixa molt ràpid, és només un ditet.
Entreu a Amazon des del nostre link i nosaltres rebrem res, un miseri i companyia, però ens permetrà pagar l'ample de banda i potser podem comprar aigües que no...
Sí. De fet... Per cada compra vostra, vosaltres no us costarà més. Però nosaltres rebem una petita, un petit, de fet és molt petit, Home, si compreu...
Que és un 3%?
No, tant de bo fos un 3%. Hòstia, no sé si es poden comprar cotxes a Amazon. Si algú ha de comprar un cotxe, que el compri a Amazon a través del link de Mossega la Puma. Doncs això.
Tesla, iPhone.
També tinguem en compte una altra cosa. Nosaltres cada programa escrivim allò que hem dit, sobretot quan fem esments de coses, perquè no les hagueu de buscar, ja us poseu els enllaços. Per tant, sempre que entreu a Mossega la Puma trobareu programa 200, en el cas d'avui, 259. Entreu a dins els enllaços de les coses que es venen a Amazon, ja us porten al nostre compte d'afiliats i a la compra de la cosa. I a més, dins de l'entrada, a més, trobareu un banner d'Amazon. Si voleu comprar pebrots del Piquillo, amb conserva, podeu entrar també a través del mateix d'això. Això. I tot això és perquè així ens ajuda una mica.
Els pebrots del Piquillo són pebrots al bec?
Piquillo.
Del Piquillo. Tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs això, gràcies.
Ara comencem tertúlia, no?
Sí, ara sí.
Estan tocant-nos els collons.
Exacte. Gràcies a tots per ajudar-nos a Amazon.
Us puc explicar les meves pensaments? És perquè és que... A mi el nou Apple,
no
dic,
calla,
el nou iPad Pro...
No calla, Dani. No. Jo flipo.
Tio. Me la posa morcillona.
Porta tota la setmana dient... No vull entrar al guió perquè si no parlaré tant.
Estic controlat.
Prova a fer faent aquest programa.
Hauria de fotre podcast entre setmana, així...
Ai, mare meva. Bueno, va, digues, què passa amb l'iPad Pro?
A veure, els senyors d'Apple... A part que me l'està posant... En tinc ganes.
Saps una cosa?
Li tinc ganes.
Mira que jo l'iPad no és un element que l'utilitzi gaire i tal, però tinc ganes de veure si el que jo crec que... O sigui, que trencarà una barrera per mi que fins ara em feia que l'iPad no fos un element imprescindible.
Però...
O útil, massa útil.
Però hi ha una...
Còmode, però no massa útil.
Hi ha una cosa que em sembla que Apple va enviar una senyal en el darrer keynote, crec que va ser una senyal. I és on van dir...
Perdona, es van obrir els núvols,
tu,
no?
Tu,
i va baixar...
No, van dir, el nou iPad Pro, sí, el xip aquest A9X, és...
Colega, que flipar xip, eh?
Que
lo
cagues. És més ràpid que el 80 o el 90% dels portàtils que es venen, que es venen en el 2015. Això segurament inclou els MacBookers. Llavors és dir, a Apple li pot sortir molt fàcil agafar i dir el A8, l'A9X gasta menys corrent que els Intel Mobile aquests que està muntant. És possible que veiem una nova fórmula de MacBook Airs amb A9X directament i a més amb més bateria.
Això com afectarà les aplicacions?
En principi gens, perquè és que Apple ja va fer l'OS X independent. De fet, OS X i iOS és el mateix kernel amb una capa per sobre diferent, amb la qual en teoria haurien de poder-ho fer.
Llavors,
que no sé si tenen collons de fer-ho, de dir, perquè en el moment que ho facin, que es preparin a agafar i a preparar una A10 d'alt rendiment, perquè Apple els dirà, a partir d'ara em pagaràs molts cars els A7, els M7.
Hi ha un tema,
hi
ha un tema que va més enllà de la capacitat del processador, que entroncaria en temes de multitasca, que algun dia en parlarem en profunditat. És la capacitat d'emmagatzemament. ¿Vale? Quin avantatge té un portàtil, encara que sigui un MacBook Air, que té un port que li fots un disco i punto pelota, i li fots un disco de 80.000 teres, jo què sé. Però hi ha un problema amb els dispositius portàtils com l'iPad, que no li pots, en principi no està preparat per ficar-li un disc.
Enganxa, té lector de targetes SD?
Sí.
Si
no
compres un disc
d'aquests Wi-Fi. Hi ha un tema. Han estat treballant força en reduir molt el que ocupen els programes i el que ocupa el sistema operatiu. Amb la nova versió, amb l'iOS 9, i no passa amb el Mac, amb el Capitan, amb el nou sistema Mac, però sí que està passant ara ja amb l'iOS, es baixen només el tros de codi que necessites per executar en aquell tipus, en l'iPad Pro, o en l'iPad 3 o en l'iPad Retina, només per aquell tipus de dispositiu.
Llavors s'ho baixava tot.
Tot, però no només això, sinó no només el programa, el codi, que si el pesem tampoc pesa tant, sinó els recursos, les imatges, tot.
La traducció al romano,
no, només es baixa exactament allò que necessita el dispositiu que tu tens per executar.
I gràcies, no?
És sí, gràcies, no, moltes gràcies.
Per no malgastar la meva
memòria. I si us heu fixat, entre diferents iPhones i entre diferents iPads, a la última versió d'iOS 9 i la 9.01, que ha sortit fa poc per arreglar uns bugs que tenia la 9, no pesa el mateix, pesa molt diferent. ¿Vale? Perquè cada model té un el codi que es descarrega és diferent.
Molt clar, si tens una pantalla més gran amb més píxels, les imatges són més grosses, etc.
Vale, o sigui que l'iPad Pro te la posa morcillona.
I a mi me la posa morcillona, però a més jo crec que és això, em faig la predicció, veurem MacBookers a Manowix.
O no veurem MacBook Airs directament.
I veurem
no,
iPad Pro.
No. Segueix sent un mercat i no crec que desaparegui.
Si el teclat és el mateix que el MacBook Air...
No desapareixerà perquè no corre, Mac OS. No.
Bueno, deixem-me llegir...
Les aplicacions que fas servir són molt importants. O sigui, el Mac no desapareix, però al final és dir, potser per ells és molt més fàcil anar a una única plataforma de hardware i al final digues, monta el software que tu vulguis.
Per tant, estàs descartant la unificació de OS X i iOS.
No, jo crec que són dos productes diferents i dos maneres de treballar diferents, dos filosofies diferents, però el hardware, o sigui, diguéssim, des de l'iPhone primer que ha anat creixent, ha arribat, diguéssim, segons ells mateixos ho estan dient, dius, té capacitat d'un laptop, doncs perquè hem d'agafar i tindre una arquitectura diferent i hem de tindre enginyers treballant en dues arquitectures diferents quan amb una sola arquitectura i tenim una integració brutal. És a dir, si hem d'estar pensant en tindre una arquitectura que integrar per als MacBookers i ja ho hem pensat per l'iPad, fot el mateix, canvies algunes coses, potser una gràfica més potent o alguna cosa més per al Mac i ja està, i redueixes costos.
Bueno, ja t'has quedat tranquil.
Potser seria fins i tot més barat perquè no li has de fotre la pantalla tàctil.
Anem per feina.
I el del pen i aquestes coses.
Has de llegir diverses notícies. La primera de totes és pels nostres oients que no viuen a Carolina del Nord.
Són molt més interessants les especulacions
que
les notícies. Però
les notícies són importants també. Pels nostres oients que no viuen a Carolina del Nord, una cosa interessant és que a partir del 9 d'octubre, comunicat oficial d'Apple, ja es podran comprar els iPhone 6S i 6S S Plus. Per exemple, això és vàlid pels oients nostres a Catalunya i Andorra.
Que s'ho han venut 13 milions.
Una barbaritat. En una setmana han venut més que Samsung...
I se'ls regalen.
Sí. Estan caríssims, eh? He vist els preus i és una passada, eh? Bueno, són els preus acords a l'iPhone 6. El 6S val més o menys el mateix.
És el mateix.
Però són molts diners, eh? Sí. D'acord? No sé... hi havia gent a Twitter, aquest és un tema de debatre interessant, hi havia gent a Twitter que es queixava molt del preu. Jo continuo pensant, o sigui, en proporció al primer iPhone que va sortir, no estem pagant molt més, perquè ara fa moltes més coses, tot el que tu vulguis. El que ha canviat és que nosaltres no tenim els diners que teníem el 2007 per gastar-nos.
Estic totalment en desacord amb tu.
Jo
el
no
iPhone
sé.
És per a tu.
Silenci.
Per favor, pots posar algo molt, molt heavy?
Algo per sota. A tot t'ho dir. El iPhone és barat. Tu fixa-t'hi, quant ha de durar un iPhone? 2 anys?
L'any següent canvia les rodes del cotxe i els anys tercer per pagar el seguro.
Jo ara dic tinc el 6 Plus, tinc el 6 Plus i passaré al 7 Plus l'any que ve. M'espero, 2 anys. Què em costarà? 700 euros?
No. 800. Que et vols comprar un iPhone de 16 gigas? Que no et pots ni a jugar al cul amb 16 gigas?
Vale, 800 euros?
Tira 900.
900 amb 64 gigas, amb 128 gigas,
Amb 64, 128. Bueno, perquè li posis una funda.
Vale, li poso una funda. Rosa. 900, molt bé.
I el cable, 40, tu vides del cable, que són 30 euros.
Vale, divideixo per 700 dies.
D'acord,
és un cafè al dia.
Bueno, i les
costa
dades,
el mateix que en cafè.
Ja, sí, i et dona molt més plaer.
Almenys el faig servir molt més temps. És un cafè al dia. Això és el cost de l'iPhone. Comprat desbloquejat.
Mira, aquesta reflexió està molt bé perquè en realitat el que estàs fent és llogar tecnologia, no la compres.
Sí, però
passes la vida pagant.
Bueno, per això els plans de renovar.
És un cafè al dia i és una cosa, o sigui, jo l'iPhone el foto servir per tot, per escoltar podcast, per fer fotos, per accedir a Twitter, per contestar el mail, m'avorreixo.
Això és una cosa molt bona de ma mare. Ma mare envia WhatsApps dient reenvia-la a veure si arribem a trending topic.
Per fer trending topics a WhatsApp. Tot això. Hòstia, el foto servir tot el dia, el faig servir molt més que l'ordinador, em costa un cafè al dia. Si me'l canvio cada 2 anys, si l'aguantes cada 3 anys, és que és molt més barat que un cafè. I com l'aguantis 4 anys, és com un espresso al dia, gairebé.
No, és bona reflexió.
I si en comptes de dir, i si en comptes de comprar-te l'última versió, aquest any et compres, en comptes d'un iPhone 6 Plus, un 6S Plus, et compres aquest any un 6 Plus, et surt més barat també? No cal que tinguis l'últim.
Això jo ho faig amb els ordinadors. Jo cada 2 anys me'ls canvio. perquè ara tinc tres Macs, me'n venc dos, en compro un.
Perquè esteu en un món on la renovació del hardware, quan el hardware té un parell d'anys, per exemple, és, encara et dona un rendiment molt alt.
Clar,
dona
tires, un... tires de Wallapop, el vens en un moment...
Ja com va i... Wallapop? Estàs content?
Ah. Fantàstic, la meva dona està
addicta.
Wallapop.
Sí, és un, segon, és un segon de mano, però molt, molt, molt de mòbil. Una cosa, l'intercanvi es fa en mà? Es fan persona?
Sí, sí, sí. No, a casa meva passen, bueno, a la setmana...
És que últimament, jo ara vaig a descriure un fenomen que passa al centre de Barcelona. Passa en el lateral de l'entrada de l'EFNAC de Plaça Catalunya. Wallapop.
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 Passa en el lateral de l'EFNAC a Plaça Catalunya, que és el punt de trobada dels wallapopistes.
Ah, sí?
O sigui, la gent que s'intercanvia coses pel centre de Barcelona, oh, en cadent, el posa allà, a la cantonada de l'EFNAC, amb el carrer Vergara.
El cafè...
El Zuric.
El Zuric.
Una mica més amunt.
Uh-huh.
Sí, sí.
I tothom queda allà i d'això.
Bueno, més doncs, coses que... que...
Doncs, torno a dir, l'iPhone és barato.
Ha dit l'iPhone és barato.
L'iPhone és barato.
L'ha dit això. Vale, doncs ale, l'iPhone és barato. Apple allibera, com hem dit, la versió 9.0.1 per resoldre errors de la 9.0. Una cosa
com
important,
ja sabíem que passaria.
Sí, una cosa molt important de la versió iOS 9. Molt important per la gent que no vol consumir dades en connexió mòbil. Per defecte, surt com activat una cosa que es diu assistent de Wi-Fi. Què fa això? Fa que quan, quan tu estàs connectat a una Wi-Fi però el senyal és dèbil o no és prou potent, automàticament canvia dades i tu no te n'enteres. Canvia a 3G o a 4G. Vale? Per tant, si no voleu gastar-vos o consumir, si teniu bonus de dades i no el voleu consumir del tot, aneu a configuració, dades mòbils, que allà us apareixerà tota la llista d'aplicacions que fan servir les dades mòbils. Al final heu de fer un scroll i anar a baix de tot. Al final apareix una opció que diu assistent de Wi-Fi i l'heu de desmarcar. Ho adverteixo perquè és un tema important. Vale, Microsoft llença Invite, d'invitar, Invite, una aplicació de calendari per iOS, homòloga a la que vam veure d'Outlook per iOS, per cert, una aplicació boníssima, jo ja ho vaig dir al seu dia. Es pot programar què fa el gest. Si tires cap aquí es borra, si tires cap aquí arxives. Sembla una xurrada, però a mi això em dona sí, una flexibilitat.
Fa feliç,
a mi fa feliç. Sí. Home, gràcies a això tinc Inbox Zero. Esborro, arxivo.
Però tu no tens el que tinc jo en el Google Inbox, que dius tot això, tot arxivat.
Bueno, a mi no m'agrada el Google Inbox.
El Google Inbox és meravellós, és fantàstic. I quan tens Inbox Zero et surt un solet. Que segur que en l'Outlook no tens el solet.
Jo no tinc solet.
O sigui, però els diré que ho faci.
L'Inbox és meravellós.
Bueno, doncs això. Ei. La
sensació que perdo informació. Digues-hi.
Invite,
i què? No passa res.
Invite és una aplicació de Microsoft que s'integra amb Yahoo, Google Calendar i per descomptat Outlook.com i Office 365. De moment no està disponible a l'Apple App Store espanyola, només va estar als Estats Units, s'anirà obrint a més llocs. Hi ha una cosa molt bona, per això la volia destacar, que si tu fas servir Invite i els teus col·legues també i envies estàs proposant una reunió, mira com estan ocupades els calendaris dels teus col·legues i et diu que sí o que no pots proposar una reunió aquell dia. Per les trobades típiques de la birra o de les cerveses o del
sí,
cap de setmana...
Però això és Enterprise, no és per birres. El 99% de la gent no ho fa per birres perquè no té el calendari compartit amb els tios que es va fotre la birra, a no ser que sigui tan trist que només es foti birres amb els seus companys.
Correcte.
De feina.
Vale, arriba Netflix, un altre tema, arriba Netflix Espanya i hi ha un article que va publicar l'agenda zonamobilidad.es.
Sort que no era l'Enrique Dans.
No. Que deien, per cert, va entrevistar a Neil Hunt. Neil Hunt és el cap de producte de Netflix.
I és molt conegut a casa
sí,
seva.
Sí, sí, Neil Hunt. Doncs va dir que quan surti Netflix a Espanya, si tens una VPN, no et podràs connectar a Netflix USA. Toca't de la polla! I com que no? I tu quin eres per prohibir-me-lo? Capullo. Vale? Ja està. Dit això.
I va dir, i si tens una VPN no podràs sortir. Per què? Perquè... t'ho detectaran i t'ho prohibiran.
És que no ho entenc, o sigui, no sé com s'atreveixen a dir aquesta xurrada. No ho entenc.
A veure, jo suposo que aquests senyors deuen tenir un detector de VPNs, però...
No, però tu no t'ho creus, però potser hi ha un alt percentatge de gent que diu, ostres,
ara no podré fer-ho.
No podré fer-ho.
Ja
i no
se pot fer.
És que jo no sé, però...
Bueno, a veure, és com el que parlàvem l'altre dia amb la LSSI, la llei aquesta de la Societat de la Informació, que t'està obligant a fotre com estiguis tenint un programa afiliats o anuncis de Google, a ficar el teu DNI en el teu blog. Doncs ho sento, no li foto.
No.
Que em vinguin a buscar.
Correcte.
És que ara, si foto el meu DNI, el meu nom i a bon visc en el meu blog, és que els hackers ja, vinga, per enginyeria social, poden robar l'identitat amb dos cops de tita.
Directament.
No ho faig, no, que em vinguin a buscar.
Ja em vinc a buscar. Ay, me lo he dejado, ya lo pondré.
¿Qué me he olvidado?
Amb això i l'última notícia que us llenço és
que algú em va dir en tu DNI què pone i encara m'ho estic mirant.
Pone que caduca en, com aquell, no? En dos mesos. Bueno, doncs això, Chromecast 2 avui. Com és el Chromecast 2? Jo us puc dir diverses coses.
No, no ho diguis, i si ho fem per la sala, que ho digui un senyor...
Ho faig, però vaig, com això, no, això és senzillament una aposta.
Jo he vist coses.
Una aposta.
Jo he vist rumors.
4K i 70 frames per segon.
I amb quin USB, amb quin HDMI funcionarà això?
No tinc ni idea.
Perquè en funció del protocol de l'HDMI que hi hagi...
Permetrà noves aplicacions natives i jocs, com a l'Apple TV nou.
Però llavors, jocs Android o jocs què?
Jocs Android, els que es facin per Android. Llavors
què serà? Android de cast?
No sé. I mantindrà el magnífic preu de 35 euros.
Me això... costa.
Ara, bon ara, temps, sí, ara, bon ara, temps aquí, bon temps.
Vale,
preparem-nos la setmana que ve.
Preparem-nos perquè a veure si pot venir el senyor Carles Caño, alias Chromecasteando.
El senyor Chromecasteando.
I faca, faca, faca. Doncs molt bé, acabem aquí.
Sí, el pobre tindrà que escriure un altre llibre ara.
Sí, Chromecasteando 2. Doncs això, acabem aquí la tertúlia donant les gràcies al nostre patrocinador, que és Capsid.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capsid, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capsid.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies. Pum.
Pum, pum, tam, bueno, jo tinc una proposta, Mossegui, molt important, vale?
Tira.
Perquè la meva mama ha fet un llibre de poesies.
Oh. Vale?
La Imma Forment, la meva mama, és la mama d'en Ludo, ha fet un llibre de poesies que es
Imma
diu...
Forment.
Imma Forment. Immaculada Forment, ha fet un llibre que es diu Arran de Mar, és un poemari, amb il·lustracions de la Marta Forment, que és la meva germana.
Tot queda en família.
Sí, tot queda en família. I aquest divendres, el 2 d'octubre, a les 8 de la nit... al Cafè Arnús del carrer Arnús número 17 de Badalona faran la presentació del llibre. Hi haurà un senyor que tocarà la guitarra i no sé si hi haurà croquetes.
Ai, ja amb croquetes hem d'anar,
No sé si hi haurà. O sigui que si hi ha algun mossegui que visqui a prop de Badalona, el divendres a les 8 de la nit estarem allà a veure la meva mama presentant el seu llibre Arran de Mar. I a més a més us posarem el link al llibre de la meva mama amb l'afiliatès d'Amazon de Mossega la Poma en el show notes.
I croqueta. Bueno, Carles Caño ens recomana un vídeo que és una ponència entretinguda i plena de sentit de l'humor que va fer en Carles Capdevila, director del diari Ara, pare de 4 fills, dins les darreres jornades Gestionando Hijos, fetes a Barcelona. Ideal per pares motivats. Molt bona
sí, per pares motivats, a mi em va agradar molt. Allò de l'epidetal i l'epidural
és boníssim.
Em va arribar al cor.
Més coses. Jo vull recomanar un podcast, ja ho hem fet moltes vegades, el torno a recomanar avui. I ho faig...
Feta testers?
No, sí, també, però ara us explico el motiu per què ho faig. Vull recomanar Puromac. Puromac és un podcast mític, va néixer el 2007.
Encara estan vius aquests?
Sí. molt malament el que acabes de dir, perquè ara...
A més, tens la mateixa que nosaltres, o sigui que...
No, perquè volia fer-ho perquè en Flavio ha tingut una operació important i ara vaig explicar una cosa.
Vale.
Aquest podcast mític que, dels usuaris d'Apple...
Tens alguna galleda trepitjada del
sí,
peu?
Sí, jo tinc una galleda.
Així, no
doncs això, aquest podcast el fan en Federico Hatun i en Flavio Ginsburg, tots estan als Estats Units, però és un podcast que la veritat és que és molt simpàtic, ells lluiten entre ells, està molt bé. Al Flavio li van detectar un tumor al cervell. Hosti. I acaba de sortir ja de l'operació. Sembla ser, pel que he llegit que està bé. I nosaltres des d'aquí, des de Mossega la Poma, a banda de recomanar-vos, òbviament, el podcast, el que volem és desitjar-li una ràpida recuperació. I seguint en aquest fil anterior del podcast, us recomano un altre que fa l'altre membre de Puromac, que és en Federico Hatun, que fa un podcast que m'agrada molt, que es diu Hablo Geek. És un podcast que condueix ell, fa de host, i sempre convoca o invita a un altre expert de diferents temes tecnològics, complexes i adreçats a persones amb interès en la tecnologia que no siguin experts. Ho recomano perquè d'avui parlarem d'expertís en el tema de
Z-Testers. I els de puro Windows, aquells sí que no estan vius ja, no?
Sí, home, també.
Estan vius, però funciona el programa o no?
I tant.
Encara tiren?
Jo crec que sí, fins on jo sé encara estaven fent. Amb ells anaven a començar temporada, no sé si han començat temporada. Més coses.
I algú us escolta?
No siguis dolent. Per acabar el Mossega la Poma de 8, que anem tard, Plex Media Center, per iOS, per Android, per Windows, per Mac i per Linux, o sigui, està per tots els colors i sabors.
Què és això, el Plex?
El Plex és un media center de software, per programari. Té una part, també està per l'Apple TV.
O sigui, si tinc un Mac Mini enxufat a la tele, tinc que instal·lar-me el Plex?
Sí, el Plex té dues parts. Una part que tu li poses en el Mac Mini que fa de servidor, també té un client web que tu pots accedir al contingut que hi hagi allà dintre, però té un client que pots instal·lar-te a iOS o a l'Apple TV o en el Chromecast i tu pots veure el que tens en l'ordinador o els discos d'ús atatxats o el que
no,
sigui.
Si tens directament el Mac Mini enxufat a la tele,
pots fer servir el Plex com a media center, òbviament, clar que sí. Sí, sí, és molt interessant.
I reprodueix i va amb el manto.
Sí, però el Plex el pots tenir, el servidor en el teu ordinador de casa i pots tenir el Plex client en el teu mòbil i des d'allà pots retransmetre-ho cap al teu televisor. Amb AirPlay contra
Apple
TV.
Amb Apple TV.
Clar, home. O amb
I si no tens Apple TV i tens un Mac Mini connectat a la tele?
També!
Vale.
Que no vamos! Oh, què ha passat? S'ha roto algo? No? Ara. Oh, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Hey, oh! Hooray! Doncs això, vaya programa, nois. Hem de fer un ludòmetre. El ludòmetre és quant de temps ha intervingut el Ludo en aquell programa. Això s'haurien de cronometrar-ho.
Estàs cantant la boca,
Sí, sí. La setmana vinent a Mossega la Poma, més sobre tecnologia, ciència i coses disperses. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat. Seguiu-nos a Facebook, seguiu-nos a Twitter, @mossegalapoma o facebook.com/.
I ja sabeu, #ludòmetre.
Adéu.